A Ràdio Alcoi, l'hora del medi ambient.
Hola a tots, molt bona vesprada. La conservació dels espais protegits no és tasca exclusiva de l'administració, que, malgrat que té un paper més que fonamental, no està soles en aquesta funció. Les grans empreses poden contribuir, i molt, a aquests treballs. D'eixa relació entre les empreses amb la xarxa europea Natura 2000, anem a parlar amb motiu d'unes jornades que van a desenvolupar-se la propera setmana al Parc Natural de la Font Roja. En aquests dies de tardor, li hem demanat a Guillem Torres i Perea que ens aconselle algunes rutes per tal de gaudir al màxim d'aquesta magnífica estació. En aquest inici de programa, anem a abusar del nostre amic i company Paco Pascual. Molt bona vesprada.
Bona vesprada, Quique, i no s'abusar en absolut, eh?
Bueno, pues anem a gaudir de la bona música que ens planteja cada setmana. Avui que escoltem.
Sí, mira, avui anem a posar-li so a aquestes precioses imatges que ens trobem passejant per el carrer i també, per descomptat, quan caminem pel camp, i que no ens deixen indiferents. Hojas de otoño, o las hojas muertas, en la versió del fabulós saxofonista nord-americà Stan Getz. La tardor, amb tot el seu colorit.
Amb tot el seu colorit, traduït amb tota la seua melodia i amb tota la seua sonoritat. Paco Pascual, moltíssimes gràcies. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana, gràcies. Adéu.
L'hora del medi ambient. La natura a les ones.
Gavi Sánchez, molt bona vesprada.
Hola, Quique, bona vesprada.
Anem a adentrar-nos en el contingut d'unes jornades que van a desenvolupar-se la propera setmana, els dies 27 i 28 de novembre, per tal d'analitzar la relació de diferents actors que tenen un paper fonamental i un paper capdalt en la gestió dels espais protegits, en concret al voltant d'eixa xarxa d'espais protegits Natura 2000.
Sí, penso que és una proposta molt interessant. Es plantejaran debats, es plantejaran qüestions que crec que són de molt interès per a l'actualitat i per al futur. I per a per a qui ens parle d'aquest panel d'expert, d'aquesta activitat i d'aquestes jornades que celebraran, com has dit, 27 i 28, tenim a Vicent Ferri, que és biòleg.
Sí, hola, bona vesprada.
I a més és responsable tècnic de la finca Buscarró i també membre d'altres associacions, com concretament també Avinença, que és una de les que col·laboren en aquestes jornades. Quins són els objectius d'aquesta iniciativa en aquest panel d'expert que es presenta?
Molt bé. Bé, els objectius, este panel d'experts, el que organitzem a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, i com has dit tu molt bé, amb la col·laboració d'Avinença, de l'Associació Valenciana de Custòdia del Territori, de la Fundació Global Nature i la sessió del centre per part de la Fundació Caja Mediterrània, perquè les jornades es desenvoluparan en el centre, o almenys la jornada del dia del divendres 27 és en el CEMA de Fontroja. Val? I amb el patrocini, que és molt important dir-ho també, perquè ens han ajudat en l'organització i han col·laborat econòmicament de Assisa i de la Farge Olcim, que és una cimentera prou gran. Val? El que hem fet és pensar amb els companys de la conselleria com podríem sentar en les mateixes taules de debat, en els mateixos fòrums de debat, diferents entitats, diferents empreses que estan preocupades en la conservació de la natura i en la conservació del patrimoni valencià. Volem obtindre a partir d'aquestes jornades unes noves formes de comunicació entre entitats públiques i privades, i ens agradaria establir un fòrum de debat entre aquestes entitats, no? Per això hem adreçat les jornades a empreses que o més grans, que tenen accions de responsabilitat social corporativa, que estan preocupades pel medi ambient i que estan col·laborant amb entitats valencianes que fan conservació de la natura, a empreses menudes, però que estan treballant directament en xarxa Natura 2000, estan treballant directament en els nostres espais naturals protegits, i per exemple associades a la marca Parc Natural, etc., a centres d'investigació. Ens pareix molt important comptar en l'opinió i en el paper de les entitats d'investigació, com les universitats valencianes, no? I després a les entitats valencianes com som nosaltres directament, que som, jo vinc en representació, com has dit, de la Fundació Victoria Laporta, però hi ha moltes entitats valencianes que o bé fan custòdia del territori o bé estan gestionant activament territori en mires a conservar la biodiversitat, no? I tot això en el recolzament i en l'ajuda de l'administració valenciana.
El divendres 27, com has dit, es celebra este panell, aquestes taules al CEMA Fontroja, i per al 28 hi ha una altra activitat proposta. Quina és la que fem?
Sí, un poc. El divendres 27 el que fem són un parell de xerradetes introductòries de per què ens juntem tots i que anem a fer algunes xerradetes que esperem que siguin un poc exemple del que volem plantejar, però sobretot del programa d'este divendres és sentar-nos, distribuir-nos en taules de discussió, de debat, i anar parlant de com la xarxa Natura 2000 pot ser, i els plans de gestió poden ser oportunitat tant per a les empreses per a col·laborar en la gestió del medi natural, com per a les entitats valencianes en seguir fent, en seguir treballant en que el nostre patrimoni natural i les nostres espècies es conserven, no? I ja vos dic, després per la vespreta hi ha una sèrie de microespais que crec que és una figura prou diferent, que són entitats valencianes que han col·laborat en empreses per a desenvolupar projectes concrets i ens conten les seves experiències de forma molt rapideta també per a generar el debat, i tornem a sentar-nos en taules de debat i en taules de treball. I el que volem fer el dissabte 28 és una visita a la finca Buscarró, que és la finca que gestionem des de la Fundació Victoria Laporta, que és una finca en la que estem des de fa anys intentant fer una gestió integral, intentant fer una gestió una miqueta diferent destinada a conservar la natura. I durant aquesta visiteta i aquest itinerari ambiental volem que es conega un poc la nostra feina, però sobretot volem que la gent que ha estat un dia sense debatint, un dia sense parlar, un dia sense traient conclusions, acabi de tancar aquests contactes, acabi de tancar aquestes possibles aliances per a possibles projectes futurs conjunts.
Molta importància doneu a les empreses privades, has comentat, per a xerrar i per a compartir iniciatives i arribar a conclusions si s'escau, però també la participació de la de les entitats públiques. En aquest cas teniu també la intervenció de Josep Nebot Cerdà, no?, com a subdirector. També interessa que l'administració estiga present en aquest tipus de...
Sí, de fet, un poc la idea de les jornades és una temàtica que ens pareix molt, molt interessant a nosaltres i a l'administració. És a dir, que organitzem en ells, però un poc la temàtica de les jornades va ser el que a ells les pareix realment interessant, no? Ells tenen per una banda empreses grans que les pregunten, volem gestionar medi natural i volem fer-ho bé i volem fer-ho, ells saben i gestionen els seus espais i generen els plans de gestió, generen els plans d'ordenació dels espais naturals, i a més saben que hi ha un munt d'entitats valencianes que estan fent-ho i que estan fent-ho bé i que estan fent-ho d'una forma altruista, no? I es tracta de en la col·laboració també de centres d'investigació sentar-nos a tots, no? I parlar-ho i debatir-ho.
És un panel d'experts, però adreçat sols als experts, i el públic en general no pot assistir, com estaria el tema?
Sí, el tema és que el format de les jornades és un format prou tancat, perquè el que volem és pues això, estar en taules de debat en les que tot el món pugui participar, i la capacitat del centre i la capacitat de tal ens limita a que siguem, bueno, ja no tant la capacitat del centre, sinó la capacitat d'organitzar els grups de debat perquè de veres siguin efectius i siguin dinàmics i tot el món pugui opinar i pugui col·laborar en la definició d'una estratègia a llarg plaç o de noves formes de comunicació entre empreses. Així que hem limitat les places a 70 persones.
Sí.
I ens hem adreçat a, com vos diem, a aquest públic específic, no? Grans empreses que tenen constància de que estan intentant fer coses de cara a la conservació de la natura i tenen departaments de medi ambient forts i projectes de responsabilitat social forts a l'administració, a les entitats valencianes, als centres d'investigació i a les empreses menudes, però que estan molt lligades en el territori i treballen en els nostres espais naturals.
Algun exemple d'aquestes empreses que comentes que són potents i que tenen això?
Sí, bueno, per exemple, que ha mostrat molt interès dins del programa, pues, intervenen Red Elèctrica, per exemple, intervenen, bueno, com vos ha comentat, patrocinen la Farjolcin i a CISA, intervenen els seus departaments de medi ambient, també vendran, per exemple, OHL o Ferrovial, o hi ha unes quantes empreses que s'han inscrit i que han demostrat molt interès.
Hi ha
altres que estan en vies.
Després sí que es podran consultar una mica les conclusions i en la vostra web o en alguns documents.
Clar, hi ha una web que han preparat específicament per al panel d'experts, que és la web és biodiversitat i empresa -alt val de valencia.org, val? I esta web té una part comú, una part oberta a tot el públic en la que es pot veure el programa, quines entitats col·laboren i quin... Però si després hi ha gent que per lo que fora no capiguera en les places limitades de... Esta web té una part privada en la qual, si tu t'adreces a nosaltres, dius tinc interès en les jornades i ja no tinc interès en el que potser no pugui existir perquè les places són limitades, en aquesta part privada després te s'acredita, pots presentar els teus projectes i a més obtindràs feedback o informació de tots els documents que isquen de les jornades o de tot el que allà es parla.
Hi ha una participació en la vesprada de la segona sessió de treball del divendres, una participació de diverses entitats, ja sigui el seu Birdlife, Coca-Cola, Fundació Limne, Associació Loc Paradores i FAPAS Alcoi, és a dir, un poquet també el projecte Canyet d'aquestes comarques, la importància que està tenint, l'heu convidada a poder parlar.
Sí, ahir és el que comentàvem, són microespais, són espais molt curtets, però ens pareixia que el projecte Canyet és un exemple diferent, no? És un exemple diferent, a lo millor no tant de col·laboració amb grans empreses, però sí el tema este que estarà tan de moda com el micromecenatge,
sí,
no? Jo crec que el projecte Canyet és una qüestió, és un projecte xulo en quant a dir, bueno, tot el món col·labora un poquit, societats de Casaor, pues, des del taller, des del tal, xicotetes entitats o inclús veïns que de forma voluntària col·laboren en que el projecte vagi avant, no? I mos apetia molt que mos ho contaren.
Sí, ja té 15 anys este projecte i està més que consolidat, però sí que és de veres que necessita recolzament, este i altres, evidentment, però necessita recolzament, necessita suport per part d'administracions i particulars. És un projecte molt xulo i que, doncs, això necessita aquest recolzament.
Totalment d'acord.
Molt interessant, sense cap mena de dubte, veure de quina forma es pot implicar a les grans empreses, a les administracions, i que tots es conscienciïn en la conservació del territori i que, a banda d'això, pugui també generar una certa activitat econòmica entre aquestes empreses de format xicotet, però que es dediquen precisament a això, des de la informació, divulgació ambiental, fins a accions directes sobre camp, no?
Sí, sí, sí. En aquestes jornades aconseguirem, per exemple, generar una miqueta més de llocs de treball, de projectes conjunts. Estaríem molt, molt contents. Si es compliria
la
gran part.
I que la biodiversitat és feina de tots.
Sí, perquè
tots tenen la seva part de participació.
Moltes vegades es pensem que simplement és l'administració la que s'encarrega de delimitar i protegir, i s'ha acabat, s'ha tancat el cercle. I a partir d'ahir es poden fer activitats, es poden prendre compromisos i poden prendre també responsabilitats cap a aquest espai i cap a el que aquest espai puga generar.
Moltes vegades l'administració no aplega, no arriba a gestionar ja no tots els espais naturals que tenen, que moltes vegades no arriben, sinó tot el medi natural i totes les zones ben conservades valencianes que en tenim, que en tenim moltes, moltes hectàrees, tenim una gran superfície de zones de gestió. Un exemple és l'Associació Valenciana de Custòdia del Territori, no? Avinença. En Avinença hi ha, crec que 23 entitats que estan gestionant activament, entre administracions, xicotetes administracions, o com els ajuntaments o tant, que estan gestionant activament territori i estan tirant-li una maneta a l'administració central o a l'administració valenciana a gestionar. No? I és per això que vos dic que la mateixa administració reconeix que no arriba a gestionar el 100% del territori que té protegit. No?
Li hem tirat l'ull a aquest panell d'experts, a aquestes jornades que van desenvolupar-se al Parc Natural de la Font Roja la propera setmana. Estarem molt pendents també de les seues conclusions per veure què és el que pot eixir d'aquest encontre entre els actors principals a l'hora de gestionar el patrimoni natural de tota la comarca i, com no, també de tot el País Valencià. Vicent Ferri, enhorabona per la iniciativa. Esperem que sigui un èxit i esperem conclusions.
Moltes, moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies
per convidar-nos.
Saludem a Guillem Torres i Perea. Molt bona vesprada.
Hola, bona vesprada, Quique.
Avui ens has preparat 4 punts per tal de gaudir al màxim dels paisatges que ofereix la tardor.
Sí, bueno, en concret són 4 espais de ribera i uno de muntanya, per excel·lència, no?
Comencem amb la primera de les...
Mira, jo la primera és la del riu Polop, no? Que seria des de Batoll fins al Racosa Bonaventura, que ja hem comentat alguna volta, però que en aquesta època de l'any està especial, està en un color increïble. Bueno, doncs això, i cim de Botoi, agafem la Via Verda i molt pront anem a encontrar-nos unes sinalitzacions de senders locals, val? Pintura de color blanc i verd. Senyal vertical que ens indica que ens envia a una senda, abandonem la via verda i ja se n'aniríem per davant del Mas de la Mesquita a buscar la Font del Quinzet. Vale? I una vegada estiguem ja en la Font del Quinzet, que ja estem ja en el llit del riu, pues és remuntar el riu. N'hi ha una senda molt ben definida i molt ben marcada que va per la... O sigui, en aquest cas tindríem el riu a la dreta, nosaltres anem riu amunt i no tardaríem, hem passat el pont per baix dels arcs del pont de les Set Llunes, seguim el que és la senda i eixiríem a el que és el Racosa Bonaventura. Pues bueno, paisatge ideal, vale? Tot de xopera, tot de xops bueno, i vegetació de ribera, i tot en caducifoli, o sigui que anem en ideal. Després, la segona, tenim la Font de la Coveta. La Font de la Coveta, com hem dit abans, perteneix al terme municipal de Bocairent, però està molt propet de lo que és Banyeres. Com arribem a ella? Bueno, pues agafem el vehicle, si n'anem direcció a Banyeres, quan superem el port i ja es comencem a baixar, el port ja quasi molt proper de Banyeres, anem a trobar-nos l'únic mas que anem a trobar-nos a la dreta. Es tracta d'Ull de Canals. També, com a punt de referència, este mas és el punt d'informació del Parc Natural de la Serra de Mariola. Pues en el mateix mas d'Ull de Canals hi ha una pista forestal que ens du en principi fins a lo que queda de la fàbrica de Blanes, va? Lo que queda de la fàbrica, perquè estan ruïnes. Anem a identificar-la per les seues ximeneres verticals d'indústria, i una volta hem deixat així el vehicle, el que hem de fer, anem a veure una senda al costat mateix de lo que és la fàbrica de Blanes, que remuntant riu amunt van a portar-nos fins a la font de la Coveta. També per el naixement del riu Vinalopó. La tercera opció, i aprofitant que si volem visitar al mateix moment la font de la Coveta com el molí de l'Ombria de Banyeres, pues, lo que fem és anar fins a Banyeres, agafem la direcció cap a Biar. Abans d'entrar al poble, en una rotonda veurem la indicació de Biar, i vaig a molt propet de la rotonda, una volta m'agarra la direcció de Biar, a mà esquerra anem a localitzar el que és l'accés al molí de l'Ombria de Banyeres. Com he dit abans, el molí de l'Ombria està molt ben acondicionat, àrea recreativa i especial. Està molt, molt bonic, no?, per passar un matí per la zona. La quarta opció en Ribera seria anar fins a l'Orxa, i una volta estiguem en l'Orxa no anirem direcció Barranc de l'Infern, és a dir, no anirem riu avall, anirem riu amunt, val? I anem a fer una distància mitjanament, o sigui, més bé curta que llarga, però anem a col·locar-nos en el que són la zona de Rambles, i va permetir-nos passejar-nos per baix de lo que són tot un bosc de xops que existeix en la zona. És a dir, no tirar riu avall, sinó riu amunt, al revés, val? Bueno, i després ja com a excel·lència, pues, visitar el nostre parc natural del Carrascal de la Font Roja. En aquest cas, jo el que he fet ha sigut fer un recorregut circular, és el més clàssic de tots, que és muntar per Tetuán fins al Corral d'Esports, la Manyeta Fonda, i anar a visitar la microreserva que existeix baix del pic del Menejador. No anem a pujar avui al Menejador, sinó baix, a la zona baixa, baix dels Penya-Segats, que és anem a contemplar tot el caducifoli que té el parc natural en un moment especial. Pues bueno, per això anem a eixir des de lo que és el santuari de Font Roja, que deixarem estacionat el nostre vehicle i pujarem a Espaellets. Una volta en Espaellets, en la part alta ja està la pista forestal, que anem a seguir-la, que és la que va dur-nos fins al mar de Tetuán. Bueno, pues en principi, a mà esquerra mos eix la cova gelada, que la desestimem, seguim amunt, continuem pujant, apleguem fins al pla de la mina, que a mà esquerra tenim la senda que ens puja fins al menjador, que esta la utilitzarem per a baixar. Seguim la pista forestal, apleguem a Plas Galerts. Així ja comencem a veure un canvi de bosc, perquè així ja entren els raudes valencians, que anem a diferenciar-los perquè ja estan canviant de color, ja canvien de color, ja no són igual que les carrasques, perquè en un principi igual es pot confundir la carrasca en el raude valencià, en el galer, però així com el galer és caducifoli, ja comença a canviar de color i ja comencem a diferenciar-lo. Seguim per tota la zona dels galets i aplegarem a la zona del Mirador de Pilatos. Si mirem cap al vall, anem a veure un espectacle bestial, perquè també com està la zona de Ribera, en la part baixa, anem a veure les línies de color groc en baix de nosaltres, i si girem i mirem cap a la muntanya, anem a veure el caducifoli que té les penyes de Pilatos. Les penyes de Pilatos tenen allí un racó especial, galets, els robles valencians, conforme hem dit abans, té els freixos, els aurons i en definitiva pues, tota una gamma de color verdaderament bonica. Després continuem per amunt, anem a plegar al mas de Tetuán, i una vegada al mas de Tetuán ja anem en direcció contrària, o sigui que portàvem una direcció, ara girem i pràcticament anem a retornar però per la part alta. Passarem per el que és la Cava Coloma, el pou de neu de la Cava Coloma, i aplegarem fins al Corral d'Esports o Malleta Fonda, que és el lloc on està el depòsit redó d'aigua que aprofiten els helicòpteros per a l'extinció d'incendis, per alimentar-se per aigua. Bueno, una vegada així, no anem a pujar al menjador, anem a desestimar la pujada al menjador i seguim per la pista forestal direcció cap avall. Pronte passarem per l'encreuament de la senda de la mina, que la desestimem de moment, i seguim pista avall. Una miqueta més avall anem a encontrar-nos en una cadena i en una placa de direcció prohibida i finca particular. Entrem ja en terreno particular, finca particular, però bueno, si passem una miqueta fins que apleguem hasta la zona de microreserva que tenim al voltants, pues, i després el que anem a fer és tornar-se'n. Bueno, pues passem per la barrera esta, o per esta cadena, i pronte anem a encontrar-nos dins del cor mateix de lo que és tota la microreserva. Totes les espècies que tenim dins del parc, i jo crec que el que munta el Parc Natural de la Font Roja i veu este paisatge, entén per què és un parc natural, no? Perquè són espècies que anem a trobar-les en tot el Pirineu, i anem a trobar-les en zones molt més dures de muntanya, i les tenim així molt proper de casa. Bueno, pues una volta hem aplegat a la microreserva, tornem pel mateix lloc que hem vingut, fins que agafem la senda de la mina, que anem a, en este cas ara, al tornar, anem a veure-la a la dreta. Molt definida, molt marcada, i mitjançant escalons que estan construïts per evitar l'erosió del sender, anem a gaudir d'un espai molt tancat i aplegarem fins al pla de la mina, i d'ací, pues, altra volta a la Font Roja. I aquestes serien les propostes que faig jo en una època com esta, com la tardor.
No està gens malament gaudir d'aquests 5 punts, d'aquestes 5 excursions, per tal d'assaborir al màxim aquest espectacle que cada any ens dona el cicle de la natura a la tardor. Guillem, moltíssimes gràcies.
Vale, a tu, Quique. De totes les maneres, també, en el meu blog, en guillemtorresblogspot.com, n'hi haurà fotografies penjades de tot el que anem. I res, pues això, a gaudir de la tardor.
Moltes gràcies.
Vale, Quique.
Així tanquem aquesta edició de l'Hora del Medi Ambient. La propera setmana ens tornem a trobar. Així, a Ràdio Alcoi, emissora que avui, per cert, complís 84 anys. Bona vesprada.